Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real,
pues molt bon dia. És dilluns i estem una altra volta junts. Les 12 i 2 minutets, estem a 16 de juny del 2025. Uf, com us passen els anys, en fin. Tinc una paraula per a començar el matí, que vull que l'escoltem primer i després continuarem parlant d'aquesta paraula.
La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Màgia. La màgia és un art que busca produir uns resultats extraordinaris, contraris a les lleis naturals, invocant la intervenció de sers sobrenaturals o de forces secretes de la naturalesa. En la seva expressió més amable, com a mer espectacle d'entreteniment, la màgia es redueix a trucs o efectes visuals. Però siga com siga, negres o blancs, els rituals màgics tenen una litúrgia pròpia, amb accions o paraules específiques que contribueixen a crear un ambient propici per a fer creïbles fets que d'una altra manera resultarien increïbles. El recurs a la màgia està present en moltes civilitzacions antigues. El terme màgia, de fet, deriva del persa antic magush i possiblement està relacionat amb l'arrel protoindoeuropea mag, que tenia el significat de ser capaç de. La màgia consisteix precisament en això, en tindre la capacitat de fer el que els altres no poden fer, desafiant els límits de la realitat o generant il·lusions fictícies. Els sacerdots d'algunes religions antigues eren anomenats magos. Es creia que eren capaços d'establir contacte amb les forces sobrenaturals que regien el món. La tradició dels Reis Mags es fonamenta en aquestes antigues creences procedents de la cultura oriental. Per això també són anomenats Reis d'Orient. Popularment, els valencians, en un gest d'apropiació cultural, els diem els Reixos. La festa de l'Epifania va ser instituïda en la tradició cristiana a finals del segle III per a substituir antics rituals pagans d'Orient relacionats amb la celebració del solstici d'hivern. La intenció era mostrar que els reis d'altres pobles es postraven davant del fill de Déu en senyal de submissió i, com a mostra d'eixe reconeixement, li oferien com a presents or, encens i mirra. I la màgia ha continuat present fins als nostres dies gràcies a la il·lusió dels més menuts. La innocència és el complement necessari de la màgia. L'any 1866, festejant esta tradició, se celebrà al Coll la primera cavalcada de reis de tota Espanya. Els valencians som un poble procliu a l'exuberància festiva. I puntualment, la nit del 5 de gener, amb la complicitat d'esperits benevolents, els reixos distribuïxen regals a tots els xiquets. L'alegria que proporciona als xiquets és màgica. Disfruten tant com puguen d'esta màgia. Si no, es diluïx molt ràpidament.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Han escoltat, la màgia és l'art per a produir resultats extraordinaris. Fer el que altres no poden fer. Miren, Vila-real reforça l'aliança amb la societat civil amb 4 milions d'euros en 79 convenis i subvencions. Això és lo que ens, les declaracions que feia l'alcalde este, crec que va ser dissabte o diumenge, perquè parlava de que l'Ajuntament llança i se pla estratègic de subvencions per al 2025 dins del pressupost del Renaixement. Recordeu, este pressupost va estar aprovat el 27 de maig amb el vot en contra del Partit Popular i de Vox. Un full de ruta diu fruit de l'aliança que manté el consistori amb la societat. Volen que ho repassem? Anem a repassar-lo. En l'àmbit de benestar social, la salut i l'esport es beneficiarà entitats que acompanyen. És que acaba de perdre el paper que tenia davant i vull llegir-lo bé. En l'àmbit de benestar social, la salut i l'esport es beneficiaran entitats que atenen, acompanyen i donen suport a les necessitats bàsiques de famílies en risc d'exclusió social, com per exemple la Joventut Antoniana, a qui els dona 24.000 euros, ojo, 24.000 euros només destinat per això. Una altra cosa és quan se prepara a final d'any la cavalcada. Això és una altra cosa. Només és per famílies en risc d'exclusió. O Càritas, Vila-real, que en són 50.000. I persones en necessitats especials, com ara acudim a la que li donen 20.000. Joventut Antoniana 24.000, Càritas 50.000 i acudim 20.000. Així com en programes de sensibilització i difusió de malalties com esclerosis múltiples, al que li dona 6.000. O investigació i divulgació de mètodes i millora de salut i qualitat de vida dels pacients oncològics, que li dona 24.000. I per l'adquisició de materials per a la pràctica de l'esport, relacionat amb pacients oncològics, li dona 7.000. O les ajudes als clubs esportius de Vila-real, que li dona 274.000. Fem repàs. Benestar social, salut i esports. Les ajudes als clubs esportius, 274.000. Pràctica de l'esport per oncològics, per a pacients oncològics, 7.000. Investigació i divulgació oncològica, 24.000. Esclerosis múltiple, 6.000. Persones en necessitats especials com acudim, 20.000, Joventut Antoniana 24.000 i Càritas Vila-real 50.000, Benestar Social, Salut i Esports. I en el desenvolupament econòmic de la ciutat rebrà un impuls amb subvencions a l'Associació d'Aturalls de Vila-real, és a dir, a DAVI, que li dona 10.000. A la Unió de Comerç de Vila-real li dona 30.000. I a l'Associació d'Hostaleria Os i Oci de Vila-real, és a dir, a Siobi, 80.000 euros. O els bonos comerç, que això són els que rep la gent del carrer, en són 150.000 euros. És a dir, al ciutadà empadronat a Vila-real li dona 150.000 euros. A l'Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real, 80.000 euros. I a la Unió de Comerç de Vila-real, és a dir, a UCOBI, li dona 30.000. I a l'Associació d'Aturalls de Vila-real, a DAVI, li dona 10.000. En l'àmbit educatiu, universitari com la Jaume I de Castelló, la UNED o la Politècnica de València i altres centres formatius com el Centre d'Estudis i Activitats Musicals Mestre Goterris, la Unió Musical La Lira o l'Escola d'Art Superior de Disseny seran dotades amb subvencions per fomentar la formació a través de cursos i altres activitats. Ahir no ens posa cap quantitat, i la sí que ens posa quantitat a partir de la renovació a partir d'ara, que és com la renovació de projectes com la càtedra d'innovació ceràmica, que en són 70.000 euros, i la càtedra de mediació policial, que li dona 35.000. També es convoquen ajudes a la compra de material escolar, que són 5.000, o a l'associació de mares i pares d'alumnes, associació de famílies d'alumnes, AMPES i AFES, i a l'associació de pares d'alumnes, APAS, que li dona 60.000. És a dir, 70.000 per la càtedra d'innovació ceràmica, 35.000 mediació policial, ajudes de compres de materials escolar 5.000 i a les AMPES, AFES i APES 60.000 euros. També Cultura es beneficia d'aquest pla de subvencions gràcies a les activitats de difusió de la cultura com les organitzacions per l'Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real, que se li dona 20.000 euros, l'Associació Sal de la Fila 3.000 euros o la Fundació Cooperativa Vila-real 120.000 euros. A més, la vinculació de la ciutat amb les festes i tradicions també queda reforçada amb ajudes a entitats com la Comissió de Penyes, que se li dona 60.000 euros, i per l'organització d'esdeveniments durant la setmana de festes. La Congregació de Lluïsos, 6.000 euros per actes com la Matxa de Sant Antoni i publicacions com la revista Camino, i la sociocultural Junta Central Setmana Santa de Vila-real, que se li dona 37.000 euros, a motiu de la celebració de la Setmana Santa de Vila-real declarada d'interès turístic autonòmic. També la sociocultural El Trull, 18.000 euros per fomentar la tradició de la dolçaina i el tabal, o la sociocultural de deport, de tir i arrossegament i competicions hípiques, que seran 6.000. I per la difusió d'aquesta tradició i l'organització de desdiviments com concursos i exposicions. Per tant, la Associació de Cultura de Deports, de Tir i Arrossegament, 6.000 euros. La Associació de Cultura del Trull, 18.000. Setmana Santa, la Junta Central de Setmana Santa, 37.000 euros. També per a la Congregació dels Lluïsos, 6.000 euros. Comissió de Penyes, 60.000 euros. L'Associació Sal de la Fila, 3.000. La Fundació Cooperativa de Vila-real, 120.000. I l'Associació Cultura Flamenca Andalusa de Vila-real, 20.000. Sounds so nice. I ara si veiem una piqueta de batiburrillo perquè diuen altres àrees beneficiades són la joventut amb projectes com la Ràdio Espai Jove, que li donen 9.000, la igualtat a través de la col·laboració amb la Fundació Insonomia, que en són 1.800, i la normalització lingüística amb el Premi de Maig Memorial, Pasqual Batalla, 3.600 euros. A l'acció cultural Socarrats de Vila-real, 20.000 euros, i les ajudes a la promoció i l'ús del valencià, 15.000 euros. A més, del benestar animal, a través de l'associació Gats de Barri, 35.000 euros, i l'agricultura anem el suport al sindicat de recs de la comunitat de regants, que són 50.000 euros. O l'associació per la diferència per la diferenciació i posada en valor de la qualitat de les clemenules de la comarca de la Plana de la província de Castelló, 2.000 euros, i les associacions de veïns, 70.000 euros. És a dir, repassem: associacions de veïns, 70.000 euros, clemenules, 2.000 euros, la comunitat de regants, 50.000 euros, l'associació Caix de Barri, 35.000 euros, promoció i ús del valencià, 15.000 euros, associació cultural Socarrats, 20.000, memorial Pasqual Batalla, 3.600, fundació Isonomia, 1.800, i el Ràdio Espai Jove, 9.000.
¿Sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Este verano, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Solesi. Ven a descubrirla y llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 109 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ajuntament d'Onda.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana. Y los viernes y sábados, 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El Centre on Millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Vila-real i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades. Estàs perdida.
We'll be right back.
I ara tenim així a Creu Roja Vila-real. Tenim a la presidenta, Anna Candau, que... Bon dia, Anna.
Bon dia.
Que l'han pillat posant-se els cascos, col·locant-se. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
No, crec que Anna no sent els cascos i per això està no. Un poc... Ai, a veure si apretem un poc, a veure quin és el casco d'ella.
Hola.
Pues és igual, Anna, lleva dels cascos.
Bueno, pues és igual, sense cascos.
Rimun Carretero, ella és vicepresidenta i és la persona referent per a captació de fondos. Molt bon dia.
Bon dia.
Rimun. Bueno, este cap de setmana Creu Roja també ha sigut protagonista perquè hem repassat aquesta vinculació que té l'Ajuntament de Vila-real en la societat civil, associacions i fundacions de Vila-real, i en este cas a Creu Roja li destinar 150.000 euros. És així, no, presidenta?
Així és, sí.
Quan parlem d'aquests 150.000 euros que li destina l'Ajuntament de Vila-real a la Creu Roja, la funció que té en Vila-real, la que li destina només a la localitat?
Creu Roja de Vila-real, nosaltres estem així en qualitat de presidenta i càrrecs de Vila-real. O sigui, jo només te parlaré de lo que se fa en Creu Roja Vila-real, Vila-real, la nostra assemblea local. Aquests 150.000 euros s'hi van destinats a una sèrie de apartats que tenim, que mos demana. O sigui, Creu Roja és una subsidiària i un complement de la, de lo que la societat, l'administració pública no pot aplegar i la societat ho requereix. Entonces, ahí tenim uns apartats com són, pues, extrema vulnerabilitat, salut mental, persones amb discapacitat, infància hospitalària i ajuda a persones majors. I això són els cinc grans grups d'activitats que fem dins del conveni que té Creu Roja en Vila-real.
Que se desenvolupa, sí, en la ciutat.
Sí.
I dit això, perquè ha sigut notícia, este cap de setmana, aquesta quantitat i a què se destina. Ara sí, ara anem a parlar d'aquesta captació, recaptació de fons, no, Rimun?
Sí, a veure, es que ahora lo que tenemos en marcha es la Lotería del Oro, que se llama, que es pues una fuente de ingresos para la Cruz Roja en general, y la que vendemos aquí en la localidad pues es para la Asamblea Local de Vila-real, que también luego pues sirve para apoyar los proyectos que se realizan. Aparte de los que ha dicho Ana, pues luego está también el éxito escolar, que es un apartado donde, pues bueno, la gente con menos posibilidades de pagarse un repaso para los niños, pues allí hay, aquí en Cruz Roja hay un apartado donde se les ayuda en las extraescolares, de deberes y todo eso. Bueno, pues es una de las partes que se cubre con lo que sacamos aquí de beneficios de la lotería del sorteo del oro. Entonces lo que pretendemos pues es eso, animar un poquito a la gente a que colabore, porque claro, es una lotería que no se vende muy bien. No es como la de Navidad, que la de Navidad, pues la gente, todo el mundo quiere lotería de Navidad, pero ahora cuesta. Y bueno, pues en esta lo que tratamos es de animar a la gente a que colabore, porque va destinado a proyectos que son bastante importantes para la gente que lo necesita, porque aunque sí que hay un rebombori en la ciudadanía donde se dice que si son todos extranjeros, que si todo va, las ayudas van para los de fuera, deberían venir un día por Cruz Roja y ver realmente a qué se destina, porque hay mucha gente del pueblo que necesita esas ayudas y que les llegan esas ayudas a través de Cruz Roja. Entonces, pues lo que queremos es eso, animar a la gente a que cuando nos vea por ahí con los boletos o llamemos a los bares para ver si quieren colaborar, pues que tengan un poquito de conciencia y nos ayuden en ese terreno.
¿El sorteo es para?
El sorteo es nacional. El día 23. Del sorteo es el 23 de juliol. Y bueno, en realidad se sortea oro, pero eso se dice el sorteo del oro. Pero que, por supuesto, si vols el lingote, pues te donen el lingote, pero se canvia per diners. Entonces ahí tenim varios premios.
Hay muchos premios. Hay varios y van pues desde el primero, que es de 3 millones de euros, hasta el último, que es de 150 euros. Luego hay también unos kits, que comprando dos kits pues hay material para escolar. Si compras dos boletos, pues hay un kit de otro tipo. También todo va encaminado.
Sí, es decir, si agarres un décim o dos, tens també regalets.
No.
Comes. Conte'm.
És, si tu
compres... és que és el que jo entès i suposa que és el que entès la gent.
Sí, és prendre consciència de què significa comprar un boleto de la loteria.
Vale.
Un boleto són 6 euros. Uh-huh. En esos 6 euros se poden, dius, a veure, 6 euros són molts diners per un boleto o pocs diners per lo que... Tot és relatiu.
Vale, eh? Vale.
Però simplement comprant dos boletos se pot... te ho dic exactament. En un boleto se aconseguissin dos quills de berenar per a qualsevol xiquet o xiqueta que vinga dos dies a la setmana a lo que comentava Raimund d'èxit escolar.
No m'explica molt bé jo antes, quan lo decía.
Sí, és que el que passa és que vosaltres dos esteu tan habituats a parlar en aquest idioma que, clar, no és el que està escoltant l'oient. És a dir, jo vaig i compro un boleto. Jo, a part de que en el boleto me pot tocar tot el que tu has dit, i ese boleto assegura dos berenars.
Això. Efectivament.
Vale. Ne compre dos.
Ne compres dos, pues tens tres kits de berenar més un kit de higiene bucodental per a estos xiquets que venen a èxit escolar.
Molt bé.
Vale. I l'èxit escolar se fa en la seu de la Creu Roja?
Sí, se fa en l'aulari. Això ho fa Creu Roja Joventut. I, pues sí, és per lo que pues, els xiquets que necessiten un impuls de un extra d'escolarització, pues que puguen vindre a Creu Roja i de passo pues socialitzen, coneixen altres xiquets. O sea, tot no en Creu Roja procurem no fer només una acció concreta, no només a que vinguen a la classe d'èxit escolar, per exemple. No, mentrestant, o sea, al mateix temps aconseguim que socialitzen, que deprenguen l'idioma, que deprenguen valencià si són de fora d'altres llocs d'Espanya que no parlen valencià. Que si veiem que són xiquets que no tenen possibilitat de berenar, es podem donar ixe berenaret. Però no va només a èxit escolar. Per exemple, si parlem d'altre tema com és violència de gènere, perquè ara t'explicaré que estos boletos van diversificats en cada una de les activitats que fem. Per exemple, n'hi ha un boleto, el lema del sorteo és lo que hacemos por las personas vale oro. N'hi ha boletos que parlen d'emergència, de persones majors, de futur laboral, protegir contra la violència, acoger a quien lo necesita vale oro, cuidar la salud mental vale oro, luchar por la igualdad vale oro, hacer voluntariado vale oro, tener éxito escolar vale oro, comprometernos con derechos humanos vale oro. Entonces, vull dir en això que tot el que se recull en la loteria va a tots aquests aspectes, a cobrir tots aquests aspectes. Igual fer emprendiment d'empleo, que també tenim un grup de voluntaris que fan l'acollida d'empleo. Procurem explicar a persones que necessiten emplear-se, pues es donem tallers bàsics de formació i així no poden donar resposta a complir, per exemple, omplir un currículum. N'hi ha molta gent que no sap complir un currículum. Nosaltres els ajudem a totes les gestions que se necessiten per a trobar treball. Currículum, oferim tallers en empreses que estan vinculades, que són socis, que col·laboren amb nosaltres i que permetixen que vagi gent a fer cursets de formació. Tenim un conveni en consum, tenim un conveni firmat que els preparen i després si valen se queden i si no, o sea, ja els fan taller, o sea, la formació la tenen feta. No vol dir que agarren a tota la gent que fa formació, però si són gent que val, doncs, per supost, quan més portes els obrim, millor serà.
Ja saben, els boletos, o sigui, perdó, l'adquisició d'eixe numeret, d'eixe número, que et pot tocar de tot el que ha dit antes Rimu, fem a més esta acció solidària, i saben cada volta que ens gastem 6 euros que almenys hi han dos berenars per a estos xiquets que van a l'èxit a Aulari, no? A l'Aulari d'ensenyament.
Sí.
Si són 12, saben que a més tenen d'aixòs dos un kit dental, és a dir, que se fa tot en projecció.
Sí, si parlem, ja t'he dit, si parlem en el tema de violència de gènere, pues... Sí,
i tot el que porta cada boleto escrit és en tot allò en el que se treballa.
Sí.
On poden adquirir restos boletos?
Pues
el dia 27 vamos a estar en el Mercado Central. Y aparte de eso, bueno, estaremos allí toda la mañana. Aparte de eso, pues todo el voluntariado de Villarreal tenemos boletos que ofrecemos a todo nuestro entorno y a la gente en general. Luego también por la calle hay unos chavales que van vendiendo por todas las calles prácticamente, terrazas de bares y todo eso están... Que, sí, esos van identificados con el chaleco. Nosotros a lo mejor salimos y no nos ponemos el chaleco, pero bueno... abordamos a la gente.
Nos coneixen, bueno,
nos conocen,
nos presentem, ja. Normalment portem la insígnia de Creu Roja,
claro.
De alguna manera ens identifiquem, uh-huh. No, i a més, o sea, nosaltres quan eixim, quan eix pel carrer a vendre loteria, li la venga gent que conec, no aborde una persona desconeguda, escolte, vull vendre-li loteria de la Creu Roja, no? Per això tenim que anar perfectament identificats.
Exacte, això no ho dudem. Pues dit queda, el dia...
23 de juliol no. És el sorteo.
El dia 27 estaremos vendiendo al Mercado Central.
27 de junio.
De junio.
I tenim de temps fins al 23 de juliol per a poder adquirir el número 45.103 o este es el que yo tengo davant.
Sí, hay varios.
¿Vale? O el que en ese momento.
El que le ofrezcamos en ese momento.
Pues Ana Candau y Rimun Carretero, presidenta y vicepresidenta, gracias por estar así y habernos dit que tenemos això, la ocasión de aportar el nuestro granet de
colaborar
sobre.
Un poquito con moltes la sociedad gracias. En crisis.
Moltes gràcies i moltíssima sort. Ojalá caiguera en Villarreal.
Ostras,
ojalá.
Sería ya un bombazo. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todos. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Hay una cosa que tú sabes. Cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando. Se te nota esa sonrisa no es tan habitual. Oh, na, 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 oh. Se te
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu, on podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón.
Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana.
Clar, jo doné les dades, les xifres, estic parlant de quan he començat el programa, que m'envia l'Ajuntament. I Luis té unes altres xifres que han estat publicades en diferents mitjans, no? De aquí, en este cas, l'Ajuntament, en el pressupost del 2025, ha destinat més quantitat de diners que a mi no m'ho han enviat, això, és a dir, que jo no ho tenia, eh?
Jo primerament, això és com la loteria de Navidad, felicitar a tots els premiats que està molt repartido este any.
No, no, tinc que dir-te que és molt continuista, eh? Sí. És a dir, jo estos convenis no els he vist de antes, ja fa molt de temps que estarà aixina i que no, jo no, no he tingut ninguna gran sorpresa, en el equip, o sigui, en el sí he vist canvis, però per a mi no n'hi ha hagut molta diferència, per a mi és diguem un ben com altres vegades, eh? Jo... una continuïtat socialista amb pinzellades verdes, sí. He vistes, eh?
Jo com a ciutadà, vinga, sí, no, i ha vist que per exemple Càritas Diocesana en el diari, per exemple, de major tirada de provincial, apareix com una subvenció de 150.000 euros i a mi m'ha xocat perquè esta quantitat i després és una altra de Càritas Interparroquial de 50.000 que sí que hi refleja en l'informe. Entonces, lo de Càritas Diocesana de 150.000 és deduís jo perquè Diocesana de la diòcesis segurament serà la diòcesis de Castelló la beneficiària. Jo aixina primerament quan vaig a comprar als centres comercials que hi ha a les afores de Villarreal, quan tornen hi ha un edifici que fica ahí Càritas Diocesana, sí, que està al costat de la que era l'antiga Iglesia de los Evangelistas. Me imagino yo que eso es como una especie de centro social y tal, me imagino que anirá destinada a este
centro. Sí, li diuen el mateix nom, conforme ens han informat, es diu el pati, és on, diguem, estos transeúntes que passen i que en un moment donat no tenen sostre, pues allí en Vila-real s'ha arribat un acord a l'Ajuntament de Vila-real per a fer aquest edifici, és al qui se li dota en 150.000 euros.
I després també ha vist lo de la Creu Roja Espanyola, que també se li abona una quantitat de 150.000 euros, que tal vegada siguin els dos col·lectius que més quantitat percibissin. I no sé... No,
el 150.000 euros acaba de parlar-lo jo ara en la seva presidenta, que ha estat així fa un momentet, en Ana Candau, i ens ha dit en què ells tenen... quatre potes, diguem, importants a la que li ho destinen. No obstant, ho venen a parlar dels boletos de la Creu Roja d'ara del 23 de juliol del sorteig, però que si volia que li ho pormenoritzara, que ella vindria i m'ho explicaria ben explicat. Perquè, jo, clar, no ho tenia, jo tampoc no m'ho havien enviat.
Que jo des d'ací doni una llança, sobretot cara a la Creu Roja, que últimament, a raïs de lo que ha passat en la Dana i això, hi ha un partit, en este cas... de la que rosa l'extrema dreta, per dir-ho d'alguna manera, que es han volgut demonitzar, inclús en les redes socials solen ficar-la com a senyalant-la en el dit a este col·lectiu que no oblidem que porta més de 200 i pico anys, i n'hi ha que recordar, a vegades n'hi ha que fer història, saps? Tu saps que a mi m'agrada molt la història. I resulta que un suïsso va anar a una zona d'Itàlia per veure que la gent va haver un combat entre italians, crec que eren, i astrohúngaros, bueno, no recordo ara molt bé, però que eren dos bandos, no? I quan se va acabar la contienda va haver molta gent ferida allí, i les dones que van anar allí van anar a salvar, no miraven si eren ciutadans del seu país, van anar a auxiliar a la gent que estava ferida. Vull dir jo que això és l'origen de la Creu Roja, o sigui, sempre no miran ni el color de la pell, ni l'uniforme, ni d'on ven, ni la religió, ni res. I avui en dia, en que això de que els immigrants som lo peor i lo malo, i que una persona que viene con un taparrabos és el mal del treballador d'espanyol, saps? Que venen a quitar-nos el treball, ja venen a totes les coses, han volgut demonitzar a esta institució que crec que és modèlica. I n'hi ha que recordar, és que les han dado una ambulància i han contratado a alguien... Ho dic ara perquè per una reflexió. Diu, però a tu si te donen una ambulància, algú tindrà que conduir-la, no? I el que conduís tindrà que treballar, digo jo, tindrà que... O és que... Perquè diuen que gasten molt els diners en... Saps? Jo no sóc jo qui tinga que defendre d'això, però tampoc és qüestió d'una institució que avui en dia és modèlica, no?, que la vulguem ficar entre dits, no?
Tal volta la qüestionen perquè la gent que està dins de l'organització cobra I això, n'hi ha gent que pensa que quan un és voluntari no ha de cobrar. Tal volta la qüestionen per això.
I jo no vull traure un toque de maldat, però a lo millor per això no hi reflejat a lo millor en la SODE. Perquè avui en dia són col·lectius que ja estan assenyalats, no? Mm. I ja...
Bueno, la Creu Roja no ha eixit. Quina no ha eixit més?
Jo, per exemple, en este cas, en el diari, institucions xicotetes, com per exemple la investigació i la divulgació de mètodes de la millora de la salut i qualitat de vida del pacient oncològic en 24.000 euros, jo no ho ha vist en lo de l'informe de l'Ajuntament de Vila-real, però en canvi en els diaris no ho ha vist, com l'adquisició de materials per a la pràctica d'esports als 1.000 euros, i les ajudes a clubs esportius que de 274.000 euros, que això és així, i en canvi crec que...
I no, la nota de premsa...
Sí, i en canvi en el diari no m'he vist... Que 274.000 euros, jo no sé si aquesta quantitat d'ajudes als clubs esportius se refereix a deports minoritaris o als gimnasios...
Així l'únic que posa és per a clubs de la ciutat, que són 274.000 euros.
Dic jo perquè van tindre problemes en els gimnasis, no? En els gimnasios, quan va acabar va arribar el 31 de desembre...
Sí, però així posa clubs de la ciutat. Entonces, imagine que seran els clubs.
Els clubs minoritaris.
I el material esportiu per a pacients oncològics, 7.000, i 24.000 projectes de recolzament a pacients oncològics. Això no apareix en el periòdic, sí que apareix en la nota de premsa. És a dir, la nota de premsa està publicat. Què més no apareix en la nota de premsa?
Lo de l'Associació d'Aturais de Vila-real, per exemple, en el diari Nois, a Davi,
sí.
I així en la nota de premsa és 10.000 euros que se li destina a este col·lectiu.
Sí, però en este cas sí, el que m'interessa més és el que és en les publicacions que no hi ha de la nota de premsa. La nota de premsa ha tingut accés tot, el que no ha volgut publicar és perquè no ha volgut. Per exemple, en el Conservatori Mestre Goterris sí que és veritat que amb nosaltres no ens apareixia la quantitat, són 195.000 euros.
Sí, això és el que he reflejat en el diari en aquest cas.
I la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la UGI sí que he reflejat.
Sí, en 70.000 euros.
Però hi ha reflejat en la nota de premsa. No hi ha lo del mestre Goterris, que són 195.000 euros.
195.000,
tampoc hi ha lo de la recerca de la memòria històrica, que són 75.000 euros.
Correcte.
I tampoc hi ha la quantitat de la Unió Musical La Lira, que sí que hi ha el nom, tant en el Conservatori com la Unió Musical La Lira. En este cas, el Conservatori en 195.000 i la Unió Musical La Lira són 80.000 euros.
80.000, que així sí que refleja també en la Unió Musical La Lira, sí que es refleja en el diari.
Sí. Tampoc hi siguen els 80.000 euros que se li destinen a la Càmera de Comerç. En la nota de premsa, 80.000 euros que se li destinen a la Càmera de Comerç. Per tant...
En el diari sí que és, com hem comentat.
Per tant... en la nota de premsa no eixien les 150.000 euros de la Creu Roja
de Càritas Diocesana, tampoc les 150.000, lo de la és 80.000 euros que acabes de nomenar ara mateixa
de la Unió Musical La Lira, els 195.000 del mestre Goterris, el 75.000 euros de Xicaes se facin aquest edifici i és un servei que donen a xiquets, conforme bé diu, xiquets, xiquetes. Jo, per exemple, hi puc dir que donen un servei immillorable i que moltes famílies no sé si podrien arribar a obtindre'l. És que, clar, cada un sap el que veu. Jo veig, però com no estava publicada la nota de premsa, ho dic, Xicaes, 75.000 euros. I recerca de memòria històrica, 75.000 euros. Això no venia en la nota de premsa. Per tant, jo em sentia l'obligació de dir-lo públicament, igual que he dit la nota de premsa que m'han acabat d'enviar.
Sí, no, han sigut molts els col·lectius els quals han sigut una miqueta, però el que és xocant que els col·lectius en una quantitat elevada pareixia que o bé en una part o en una altra, evidentment en el que és la nota informativa de l'Ajuntament de Vila-real pareix que hagin omitit aquestes institucions.
Però com nosaltres tenim l'obligació de dir-lo tot, hem dit tal qual la nota de premsa i també l'altre que està publicat i estarà corroborat, estic convençuda, per el periodista en qüestió. Per tant, nosaltres també ho fem públic. Per cert, obrim la piscina ja, no?
Això ho diuen. Ha estat llegint i ho ha estat informant-me i diu que enguany, si ens fiquem en situació tots els que són habituals consumidors d'este
servei
aquàtico
públic,
correcte, i públic, l'any passat ja va crear controvèrsia perquè van ser molts els que van a través d'esta emissora de ràdio van manifestar el seu malestar perquè tenien que anar a la piscina coberta Jurema Requena a traure el seu tíquet per a disfrutar d'aquest tíquet per a la piscina d'estiu que estava a l'altra punta del municipi. Vale, per lo que jo he deduït, enguany van a estudiar, agarrar-se la paraula, van a estudiar la facilitat, la possibilitat de fer de, a través del QR, podré traure tíquets, però com antecedís la paraula estudiar, no garantitza, com també s'ha reflejat també en este mitjà de comunicació, de que enguany se pugui realitzar. Això vol dir que, senyores i senyores, qui tinga previsió d'anar algun dia en concret, miren el calendari, i uns dies antes s'apropen a és que el que no tinga el carnet també tinc que dir que a favor, en este cas, sí. Qui tinga el carnet de soci d'esports del municipi sí que té accés gratuït, o sea, segons fica reflejat en premsa.
I si és el que la gaste, és a dir, en el carnet de socis molt bé, és a dir, per l'estiu i per l'hivern, perquè a més tens gimnàs, tens piscina coberta, és a dir...
Sí, no? Hi ha diferents tipus d'activitats que la gent, sobretot la gent gran, jo, per exemple, el que hi ha al centre de tecnificació, que també ho regenta, diguem, per dir-ho d'alguna manera, l'Ajuntament de Vila-real, és molta la gent major la qual s'agarra...
I no tan major. Però bueno, la piscina, previsiblement el 21 de juny estarà oberta?
Sí, el 21 de juny, diguem que és el pistoletazo, i això, el que no tinga entrades ni siga socio de, pues que no espera el QR, no siga, perquè ja donen pistes de que si en Wine per força major no se dona el cas, ho posposaran per al 2026.
Clar, i sobretot quan te diuen aquestes coses és perquè en els ajuntaments la paperessa és tan gran, hasta que arriben a donar-te, no sé, dius... Pues no ho sé, a mi m'agradaria que quan anunciaren diguessin, i a partir del dia 10 d'agost teniu el QR amanit. Jo preferiria això, però bueno.
Com ho fiquen en stand-by en l'aire, qui tinga
gots... Això mos ha fet, fem-nos un poc, diguérem...
Previsors, ja. No?
Sí, previsors de que no va complir s'enguany. No, no, claro, que mos, pues això, estem, no mos agrada els anuncis que ens fan, perquè, clar, es fem la il·lusió, és com quan... No sé, però, tal volta perquè som il·lusos, no?
Sí, no? Però la part positiva també, que com també crec que ampliaran l'horari del bus groguet per anar a la piscina.
Ah, és veritat,
i tot això,
és veritat.
Pues mira, sempre pots agarrar l'autobús, anar a la piscina Jurema, al cap d'una hora tornes a la piscina de l'ermita.
Amplien els horaris de l'autobús groguet per a estiu, eh?
Sí, sí. O sigui que si n'hi ha algú que té de memòria curta, pues que sàpiga que l'horari de l'autobús és més ampli i pot anar... Ai, que se m'ha oblidat d'agarrar el tiquet, pues se'n va en el bus i sé que pega una horeta de volteta per el poble. I entonces, pues t'agarres...
Del 16 de juny al 31 d'agost, la línia 2, la línia del Termet, funcionarà de 10 del matí hasta les 11:30 de la nit, a intervalos de 45 minuts, amb una vintena de parades, aunque durant els mesos de juny i juliol els viatges de les 10:25 i de les 11:30 no apleguen al centre de tecnificació esportiva. Bueno, salvo i s'aparà, tindrem, si és tal qual, mos han dit, estarem ben comunicats, eh?
Per això, animem a la gent, això de que ho tinguin clar, que si tenen ganes de disfrutar de la piscina i no són d'això, que vagin ja i que vagin traent els tiquets per als dies que tenen previst anar.
Jo, si fos previsora en aquest sentit, per l'any que ve ja aniria la idea de que el mes de juny tindria que estar obert perquè la calor...
No, de fet, el mes de maig ja de per si, el que passa que, claro, sempre se relaciona en com està enfocat més als crios, diguem, dic jo, eh? I els crios encara estan en estudis, en exàmens i tal, pues estan esperant a que s'acabi, diguem, l'època de col·legis per a poder obrir perquè este grup, este sector de la població puga disfrutar d'aquestes activitats aquàtiques.
Uh-huh. A partir del setembre ja serà fins al 31 d'agost i en setembre ja tornarà al seu horari habitual, que és el que s'espera. En fi, saps qui ve ara?
Qui ve ara?
Santi Cordella parlant-nos de la primera edició de Trau la llengua a Vila-real. És a dir, saps en fi, per què t'ho tinc que explicar? Que mos ho explique ell.
Pues sí, que millor. També vull fer un comentari respecte a les associacions de veïns,
ah,
no?
Vale, vale.
Que també recebiran 70.000...
60.000 me posava en el meu... No, ahir, en la nota de premsa, quan posava?
Ah, sí, en el diari 70.000.
I en la nota de premsa?
I en l'associació de veïns, pues, m'has pillat ara.
Al final, està al final.
Al final.
A veure, si m'ho dices, te ho dic en
seguida. Sí, també he ficat la mateixa quantitat.
70? De fet,
vale. 70.000. Uh-huh. Jo, a veure, jo... Així, jo pegaria un estironet d'orelles, sincerament. Uh-huh. Jo, com a representant d'un col·lectiu veïnal.
Usuari.
Va, usuari, també. Jo crec que l'Ajuntament ja fa prou en pagar locals, llum, aigua, i ficar per la societat d'Ise Barri, no?, un local per a debatir, per a crear
un punt d'encontre,
correcte, per a crear... Perquè les associacions i tot això, com bé ha sentit la xica de la Creu Roja, arriba o no arriba a les institucions o bé locals o governamentals o el que sigui, no? Però i se local tinguera que estar a guard.
Claro.
Jo parlo, per exemple, en el meu cas, en el de la Soledat, per exemple, uh-huh. que sempre que passa sempre estan tancats. No parlo des de més perquè, a veure, jo no sóc un pia... No visc en tots els barris.
Claro, no parles per lo que tu has vist.
Però sí que tinguera que ser un local a guard, i per a totes les persones en la qual se fomenten activitats i tal. Per exemple, en el meu barri, menys fan que ficar en la programació, que fan tota classe d'activitats i això sempre està tancat. No sé, a lo millor n'hi haguera que un estiró d'orelles per part institucional de qui controla i qui subvenciona estos... Perquè, senyores, quan fan la xulla de festes d'això, a veure... Jo, per exemple, l'altre dia estava així quan vas entrevistar al president de l'hospital, que uh-huh. separava el col·lectiu veïnal i
sí.
separava les festes de...
Sí.
Saps?
Sí.
Així, no sé què fue primero, si el huevo o la gallina, me referís al color polític, no? Uh-huh. Jo no vaig a ficar-me. Està bé que recuperar tradicions com les festes al carrer i com a d'això, però és que al final les festes... per qui les quiera, o que les pague i qui les tinga que disfrutar.
Ja.
Vull referir-me que si
una cosa és l'associació de veïns,
correcte.
I una altra cosa els actes festius o patronals que se fan,
correcte.
Perdó, del patró de...
Sí, sí.
Sí, del patró
perquè,
de la...
Perquè si ixes no, a lo millor la gent vol traure-me que és que soy antirreligioso, no? A veure, si aquestes festes han desaparegut, la gent no va a ningú a traure el uh-huh. sant,
sí,
o a la Virgen,
sí,
o el
sí.
que siga, és perquè a lo millor la evolució humana mos du a això.
No té aquesta inquietud en aquest barri. Al final és escoltar el que cada barri el que vol, no?
Però que les associacions tenen que ser per a realitzar activitats, com per exemple totes aquestes subvencions les quals hem estat parlant,
uh-huh.
que l'Ajuntament no arriba a tot el ciutadà i ses col·lectius veïnals, en este cas, estan disposats a fer a través d'ixe local que paga l'Ajuntament per a que els veïns de la zona gocen, no?, de poder disfrutar d'això. Ara, que tu vengues la moto de que això voy a hacer esto, sempre està tancat. Resulta que la setmana de festes està obert para que vagin els quatre polítics, menchotar, que passo la factura a l'Ajuntament i vuelve revertido a través de subvenció i pagat perquè ho sàpiga la gent. Tot això és menchotar i això, perquè si no, que m'expliquen a mi més d'un quin interès tenen d'agarrar. Que no dic totes, jo parlo de la que jo conec en primera persona, que és la del meu barri, perquè ho sàpiga la gent, la del Cristo del Calvari, que sempre està tancat. Menos abrin pa festes, subvención del ayuntamiento para la garita, el quiosquito, el no sé qué, y siempre están ahí las cuatro familias ahí emparentadas ahí, y que viene el concejal y ya vamos a hacer la carne torrada y luego le pasaremos la factura al ayuntamiento.
En castellà y tot, li ho
claro,
diuen.
Es que si no,
es que
quan tu vols que s'entere tota Espanya, ho dius en castellà.
Luis, yo sí que sé que si no presenten la documentació que tienen que presentar, la subvenció no la cobren.
Jo te dic que un local, si 6 persones no estan capacitades o no aconseguissin atraure o moure un número de persones, tal, perquè resulta... És que ho fico d'exemple perquè la mateixa cosecha, la regidora de Caravaca, va estar present, perquè hi ha una persona que d'ahir que deia que hi havia en este col·lectiu en concret 1.800
associats,
1.800, per l'amor de Déu. Pues si hi ha 1.800, ja es comencen de que ja no mereixen cap tipus de subvenció. Vamos, tenen més que els abonats del club de futbol de Burriana. Saps el que vull dir-te?
O sigui, si paga quota,
si paguen 10 o 20, si paguen 15 o 20 euros, l'Ajuntament no té que donar cap perra, tu. Ja es pagues el local, ja es pagues la llum, ja es pagues l'aigua, i que d'aquests diners se fetxen el que creguen convenient. Però és molt xocant, que a lo millor no és mentira el que estan dient. És mentira perquè s'ha de sempre tancar, i resulta que quan hi ha que es pentejar el Cristo, sempre hi ha algun consejal que diu, per favor, que no me toque quan van a missa, és que vaig a contar-te perquè la gent enriga. Resulta que sempre renyixen per la missa del Sagrado Corazón, sempre li toca el Snow, i després li toca a les 11 la del Cristo, o a les 10, no sé.
Sí, 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 coincideixen.
I claro, i ahí fan el sorteo de la Bonoloto, els cosechals, no? Pues jo aniré a la Proveso de un i un altre aniré a la Proveso. I tu hi res, que no me toque la del Cristo del Calvari, que si sobre me toca espentejar el Cristo de tot el barri, saps?
Això ho has viscut tu, primera persona.
Això ho has viscut, i n'hi ha fotos, que gràfiques que
ho demostren, no?
Saps? Vull dir-te jo que si ni pel Cristo ja no va ni Dios, valga la redundància.
Pobret.
Saps el que vull dir-te? Entonces, un col·lectiu veïnal que està tancat, que porta sempre d'això, i damunt no n'hi ha regeneració democràtica, molt que diguem. Fique la que jo conec, supon.
No, cadascú parla per la seva experiència.
Ja que estem en una emissora i estem en directe, que així, mira, a més és un debat que segurament levantarà passions, ja te ho dic jo, perquè n'hi haurà d'altres col·lectius veïnals, d'altres barris i tal, que a lo millor pensen igual que jo respecte a les seues subvencions, però jo... Ho conte en primera persona perquè a mi que tinguin aquest local a guard, que l'Ajuntament me pareix correcte, que facilite i més un barri envelleït com és aquell barri, no? Que a mi m'agradaria que la gent major tinguera un centre social que se pogueren, perquè la majoria viuen a soles en cada casa. Entonces que tingueren la disponibilitat d'anar a un puesto al costat d'aquesta casa en la qual la veïna que és viuda, el veí que és viudo, l'altre que se para però... Si cuideu més crios que ara vinc que d'això, o sigui, crea aquesta comunitat de veïns que al final és el trasfondo d'això i que sempre estigui tancat i que d'això, i aquests diners a lo millor es podrien aprofitar altres associacions de veïns que sí que en veritat se preocupen i que a lo millor faltaria...
Al principi quedaves un poc com anti-associacions.
Jo no vull crear aquest moviment, al contrari, jo he dit que a la que s'esforcis d'això, premia la més.
Bueno, jo puc fer un titular. Una associació amb 1.800 socios ja fa prou l'Ajuntament de pagar-los, per exemple, el posto i la llum. És a dir, no té el per què recibir subvencions segons el que tu has dit. Això era el titular un poc de lo que tu me dies,
sí,
no?
Sí, sí, però també
t'ho dic perquè és que tinc que entrar Santi vale, Cortells a parlar.
Vale.
Luis, gràcies, ha quedat clara. A veure si s'agarren a això i hi ha gent que opina més sobre el que tu acabes de dir-me.
Molt bé.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
No hay límites a contemplar a aquests tesores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Valent. Hem inflamado un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments.
Quina cançó més bonica. Hem encès la flama d'un sentiment. Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Regidor de l'Ajuntament de Vila-real. La festa per la llengua.
La festa per la llengua ja la tenim ahir, és este dimecres, dimecres dia 18 de juny. És l'últim dia d'escola, per tant és un dia fantàstic per a gaudir i dir, ja tenim vacances, els xiquets, i els pares ja tenen els xiquets per casa, que els que siguen pares com jo ja saben el que representa, que és gaudir dels nostres fills plenament, tot el dia, i que a banda ho haig de compaginar en la faena, doncs ja sap que costa, però que és una gran alegria. Aleshores, i ese primer dia, que és el 18 de juny, doncs podrem gaudir tots així en la plaça Major, que és un lloc de trobada per a Vila-real. I sobretot m'agradaria dir que aquesta iniciativa, que lògicament ha tingut tot el suport de l'Ajuntament i en concret de la Regidoria de Normalització Lingüística, però també en general de l'Ajuntament, perquè es fa en un context, com tots saben, de la anomenada consulta per la llengua a les escoles i tot això, i en el nostre poble, molt especialment, doncs és... apareix, es genera un moviment en favor del nostre valencià, de la llengua, un moviment que va tindre com a resultat que en molts col·legis el sí al valencià fora de vora un 100%. És una consulta esta de la que parlem, que en cap moment va tindre el suport de la comunitat educativa, ni dels sindicats educatius, ni de ningú, ni dels AMPA, ni de ningú dels pares, ni dels alumnes, ni de ningú de l'àmbit educatiu, que es va fer la consulta per imposició, una cosa, diguem-ne, inèdita en la història de les consultes, però, bé, qui mana, mana, i es va acabar fent. I al final, doncs, el resultat, almenys a Vila-real, va ser este moviment de pares, este moviment d'alumnat, i este moviment també de docents, que han vingut les darreres setmanes a parlar amb mi com a regidor de normalització amb moltes inquietuds. Esta és una. Sabem que al llarg del país n'hi ha el que es coneix com la Festa per la Llengua, que cada any es fa en un poble, que a Vila-real ja s'ha fet alguna vegada, però els docents, arran d'este moviment de vida, d'alegria, de festa, d'apostar pel nostre valencià, per la nostra llengua, doncs volíem fer una festa per la llengua pròpia de Vila-real. El seu objectiu, ja veurem, esta és la primera, és que Vila-real tinga la seva pròpia festa, perquè Vila-real sempre ha sigut, quant al valencià, diguem-ne, un lloc central. Vull dir, si volem mirar la història dels pobles del País Valencià on s'ha cregut i s'ha apostat per la llengua, i sempre ho dic i no m'importa dir-ho, fins i tot més enllà del color polític, ha sigut Vila-real. I fins i tot més enllà del color polític, perquè crec que els meus companys regidors de tots els colors han comprès, i està molt bé, que el valencià no és de ningú. No és la propietat de cap partit, de cap persona, és de tots. I com és de tots, doncs tots estan convidats a vindre a fer viva esta vesprada del 18 de juny a les 6:30 esta trobada per la llengua. Qui participa? Doncs ahir participa la Fira d'Entitats pel Valencià, també participa el grup de danses El Raval, la Conyoga Moixeranga de Castelló de la Plana, vindrà trobadorets per a fer una miqueta de festa per als xiquets, que són els protagonistes en este cas, no? Els xiquets que són els que han de mantindre el valencià viu, justament. Pau Alabajos, que farà, segur que és un cantautor, que farà també un concert al final. També farem ahir la cloenda del voluntariat pel valencià, que és una altra acció que és un clàssic de la regidoria de normalització de lingüística de Vila-real, en el qual n'hi ha gent que és voluntària i que parla valencià amb la gent que l'està aprenent. Em consta també que alguns pares valencianoparlants estan organitzant-se també per a fer intercanvis amb altres famílies que aposten també pel valencià, encara que no siga la seva llengua materna, i en definitiva és un, diguem-ne, una trobada de mantindre viu el que sempre jo qualifique del nostre patrimoni lingüístic, és un patri, que és un patrimoni immaterial, i com que és immaterial i no està en cap lloc, de vegades oblidem que està, perquè estar està. El que passa és que és immaterial perquè la manera de mantindre aquest patrimoni és amb el compromís de cadascú de nosaltres. Però això s'ha de vehicular, i així ho fem en este el NEMA, que van triar els protagonistes que he comentat al principi, és Vila-real, trau la llengua. I jo, entre l'organització, bueno, evidentment també està Acció Cultural del País Valencià, sobretot he de dir els docents de Vila-real pel valencià, no docents de valencià, que també n'hi ha, però docents de tots els àmbits, vull dir, perquè sempre ho dic, no el valencià no és una assignatura, el valencià és una altra cosa, és una assignatura, sí, perquè evidentment les coses s'estudien de forma sistemàtica i de forma arreglada i està bé, però el valencià està viu en tots els àmbits de la vida, i per això n'hi ha professors de tots els àmbits de la vida, científic, social i de tots els tipus. Però també està ahí i estarà la regidoria de normalització per a fer costat i donar forma a totes aquestes iniciatives que venen de la societat civil. Vull subratllar, això no ho organitza normalització, no me poso jo a cridar als professors, hauríem d'organitzar això, perquè jo que sé, perquè m'interessa a mi políticament, no. Van ser els docents i els pares i alguns alumnes els que van vindre i van dir, volem fer esta festa i voldríem que el nostre ajuntament col·laborara i que ens ajudara a fer-ho possible. I així va ser i així ha sigut, és a dir, els hem ajudat en tot el que hem pogut i és la primera, però per molts anys, que seguisca fent-se. Sobretot convidar a la gent que sé que és un dia, nosaltres a Vila-real, doncs comencem a anar amb els masets i acaba el mas després de festes. Vull dir, això és un clàssic, no? I n'hi ha molta gent que igual doncs això, ja està en el maset o ja està a l'apartament, però com és un dia que ens pilla, que una miqueta abans hem tret a tots els xiquets del col·legi, doncs és un moment ideal, que segur que estan tots per així, per a gaudir. I a més també n'hi haurà una sèrie de paraetes de associacions de l'entorn de Vila-real que volen estar ahí presents, de tots els tipus, també relacionades amb la llengua, i que es posaran, doncs, ara no recorde, però llibres, activitats, tot el que fan, no? I això jo crec que també ajudarà a generar molt d'ambient, el fet que hi hagi una sèrie de paraetes de representants de Vila-real que també estan compromesos amb el valencià. I, en fi, no sé si em deixa alguna cosa, però si em deixa alguna cosa, la millor manera d'adonar-nos és venint.
Una pregunta. Serà la primera edició, en este cas, festa serà Vila-real treu la llengua. Intenció per part seua del regidor és que això siga un acte que se consolide i es quede així a Vila-real.
Vull insistir, la meva intenció no, sembla que és la intenció de la societat civil i de les persones que ho organitzen, que esta siga la primera de moltes. Els moviments de vegades doncs naixen i van evolucionant i es van mantenint a la voluntat de la societat civil.
És a dir, per a que quede clar, és algo que la gent a vostè com a regidor li demana que siga un acte clar, institucional.
Sí, crec que és important, perquè per diversos motius, com he dit al principi, el color de polític de l'Ajuntament doncs pot anar canviant, però si és la societat civil la que ho demana, doncs això romandrà, això es quedarà, que és la intenció. Perquè, com he dit al principi, la llengua no és de ningú. La llengua és el patrimoni de tota la ciutat de Vila-real. Evidentment, de tot el País Valencià i de tots els territoris on es parla la nostra llengua, incloent Múrcia, que no sé si sap alguna persona que a Múrcia hi ha un trosset que es parla valencià, doncs tots els territoris on es parla la nostra llengua, però especialment el patrimoni de Vila-real, perquè és de Vila-real d'on ha nascut això. I, per cert, on gran part d'este moviment en favor del sí al valencià, arran de la consulta, ha nascut, perquè sé que, entre altres coses, tenen doncs xats i, diguem-ne, fòrums on participen per a moure's, per a fomentar el sí al valencià, per a tot el merchandatge que han creat i tot això. I ahir veig a una gran quantitat de gent de Vila-real, d'altres pobles també, però jo diria que majoritàriament de Vila-real. Vull dir que això ens ha d'enorgullir, ja no només pel tema del valencià, que és evident que sempre ha sigut important i sempre ha tingut diguem-ne, una bona resposta des de l'Ajuntament, sinó també perquè Vila-real d'alguna manera siga el cor dels moviments socials, no? I això jo crec que és important i crec que no podem deixar de fomentar-ho.
Mire, este cap de setmana ha eixit, s'ha tornat a parlar del pressupost de Vila-real, parlem d'aquesta partida rècord, 66,1 milions d'euros, però, clar, n'hi ha una novetat. És a dir, l'import rècord i que un nou soci de govern. Clar, després de 14 anys d'un lideratge socialista ininterromput. L'entrada de Compromís a l'equip de govern ha generat expectatives de canvis en quant al valencià, per exemple, en quant a la cura de la llengua, en quant al que vostè siga regidor de normalització lingüística, quines novetats han incorporat en aquest pressupost? Perquè este cap de setmana s'ha parlat de les partides que van a associacions, a fundacions... per exemple, per a potenciar el valencià s'ha incorporat, n'hi ha hagut novetats en aquest àmbit?
Sí, evidentment doncs augmenten respecte a altres anys, però no només així a Vila-real, he de dir. També, si tot va bé, perquè tenim només un esborrany, l'aportació que ha fet i que fins ara fa la Generalitat Valenciana a Vila-real per al foment de la llengua també ha augmentat. M'entristís una miqueta que en el pressupost per enguany, és a dir, que es farà efectiu a l'any que ve, esta part desaparega a petició d'un partit. M'entristís moltíssim, però fins ara, que fins i tot veuen, vull dir, en el color polític que teníem, quan no estava condicionat el pressupost d'esta manera, doncs continuava invertint i enguany ho tindrem en favor de la llengua. Després també, quant a infraestructures, doncs, per exemple, una important que este cap de setmana m'ha ocupat i m'ha preocupat, doncs, per exemple, és l'escola d'adults, que doncs, el Vila-real ha posat damunt de la taula per a que aquesta escola d'adults estiga ben dotada, tinga el que necessita, tinga el pressupost que necessita i l'edifici que cal, no?, doncs ha posat damunt de la taula una partida important, d'uns quants mil euros, i he de dir, crec que van estar així fa poc, l'escola d'adults és moltes coses, i volia posar l'accent ahir, perquè sembla que transitoriament anirem a Tàrrega l'any que ve. A l'escola d'adults ahir han anat moltes de les nostres iaies a aprendre a llegir i a escriure, allò que s'anomena alfabetització, perquè iaies i iaios, perquè en el seu dia no van tindre aquesta oportunitat. Una oportunitat que ha d'estar disponible sempre. Vull dir, no s'han d'acabar les oportunitats, per molt que te facis gran. I les nostres iaies i iaios han anat i continua anant gent que, encara que et sembla increïble, que no sap llegir i escriure ara en el segle XXI. A on se li atén a aquesta gent gran que no sap llegir ni escriure? Doncs a l'escola d'adults. També va gent que vol aprendre en tota la, diguem-ne, tot el dret anglès, que vol aprendre informàtica i que de vegades no ha vist ni un ratolí. Jo sé que els joves ja han nascut en l'era digital i saben molt, però n'hi ha persones grans i no tan grans que per circumstàncies, de vegades familiars o de vegades perquè són nouvinguts i en el seu país d'origen no han tingut oportunitats, necessiten també el que s'anomena l'alfabetització digital. I qui els dona l'oportunitat? Doncs els dona l'oportunitat l'escola d'adults.
Tesores que ara venen, baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
I ara anem a parlar en el president i el secretari d'ALIP, José Pascual. Bon dia.
Hola, muy buenos días.
El secretario de, ¿cómo se llama?
Asociación de Labradores Independientes Valencianos.
Y
ALIF. ALIF para nosotros, ALIF. Pero la verdad es que parece F en lugar de V. Si estuviéramos hablando en valenciano sería ALIP con B baja.
Y el que habla Víctor Vicido, que es su presidente. José Pascual viene a hacernos un recuerdo de lo que es esta Asociación de Labradores Independientes Valencianos, ¿no?
Sí, efectivamente. ALIF nació hace 5 años y aquí en Villarreal teníamos la necesidad de sentirnos útiles. Yo venía de otra asociación que hoy está extinguida, FEPA-Gasaja, y la verdad es que nos sentíamos huérfanos de ideas. Porque realmente seguíamos los eslogans, los deseos, las peticiones de las asociaciones típicas que no dejaban más de ser pues deseos y parches. No había ninguna idea nueva e innovadora. Víctor y yo nos conocimos entonces a través de un grupo de WhatsApp de la Asociación Local de Pozos, ya que él era presidente de un pozo y yo era presidente de otro pozo. Entonces, pues, se hablaba, se comentaban temas de agricultura y los dos llegamos a la conclusión de que nos íbamos a complementar muy bien, de que habían matices que nos diferenciaban, pero teníamos claro que el futuro de la agricultura pasaba por reducir la sobreoferta, porque o sea, siempre habíamos hablado de que primero lo nuestro, pero luego te contestaban que en un mundo globalizado eso es imposible y entonces pues se dejaba estar. Entonces pues Víctor y yo empezamos a comentar cosas, a filosofar entre los dos, larguísimas conversaciones por teléfono y al final pues decidimos buscar a gente que pensábamos que le pudiera interesar. Y así empezó todo, y así empezó, como la pólvora, pues agricultores activos que quedaban en Villarreal, pues se unieron todos. Se creó ALIF entonces, y desde el primer momento el discurso de Víctor era un discurso totalmente innovador, que era lo que para lo que habíamos hecho ALIF. Él habló del principio de preferencia comunitaria, nunca antes se había hablado en esta misma radio, tú lo sabes, Susana, pues se ha hablado hasta la saciedad. Y los partidos políticos en un principio muy reacios a nosotros y decía estos son proteccionistas, esto no puede ser, en el mundo en el que vivimos eso no tiene cabida. Pero el discurso de Víctor, muy convincente, con la preferencia comunitaria a todas partes, fuimos detectando de que los que primero, los muchos políticos que primero eran reacios, luego parece que se iban amoldando un poco. Y nos queda la satisfacción de ver que el mensaje entre los agricultores, incluso entre las propias asociaciones del sistema, pues le han metido el ojo, incluso ves que hacen reseñas ya en esa dirección. Pero ¿qué pasa? Que esa iniciativa fue muy buena, llegamos a influenciar mucho, pero el agricultor, por desgracia, el agricultor valenciano está muy envejecido, muy decepcionado, muy desmoralizado, y vemos de que nuestra militancia ya está estancada. Ya entendimos que en Villarreal más de lo que había ya no podía haber y dimos el paso de manera autonómico, ya para intentar pues que agricultores dispersos por toda la comunidad valenciana que no se sentían identificados con las actuales asociaciones del sistema, pues que se unieran. y de hecho hemos crecido bastante, hemos doblado la afiliación, pero también vemos de que no existe un compromiso firme. O sea, toda esta gente está totalmente de acuerdo con nuestro mensaje, pero a la hora de comprometerse, pues oye, no acaban de comprometerse. Recientemente, pues decimos, a ver, si nuestro discurso que empezó a nivel local se quedaba corto, porque a nivel autonómico pues lo podía englobar todo. El mensaje es nacional, el mensaje es claramente nacional. Y a Víctor se le ocurrió de que era el momento de dar el paso a nivel nacional, aprovechando de que habían muchos agricultores huérfanos, por así decirlo, en que no eran militantes de ninguna asociación, y si lo eran sin ningunas ganas por estar metidos en algo. Y ahora Víctor os contará pues los detalles sobre esa posibilidad, que a todo esto se va a debatir en la Asamblea Nacional que se celebrará el próximo miércoles. Y es un tema a debatir, es un tema muy importante, que iba a marcar el futuro de Alif. O sea, si no damos ese paso, pues la verdad es que estamos muertos. Y bueno, ahora Víctor pues os explicará los detalles sobre la posibilidad de esta formación política a nivel nacional.
En primer lugar, anunciar efectivamente esa asamblea que tendrá lugar el próximo miércoles a las 7 en la Cámara Agraria
De aquí de Villarreal.
De aquí de Villarreal, que está ahí en la avenida La Murá, al lado del Sabadell, del Banco Sabadell. Allí el punto principal del día efectivamente es ese cambio de ALIF a ámbito nacional. Este cambio va a llevar consigo otros cambios, que será o bien la permanencia de ALIF a nivel autonómico mientras que emigramos a otra organización con otro nombre, porque obviamente no podemos llamarlo valencianos si entra gente que es de otros sitios de España. Habrá unos cambios de estatutos, habrá un cambio de junta directiva, que pudiera ser, todo eso lo vamos a decidir en la asamblea, que pudiera ser que hubiera hasta dos juntas directivas, una como ALIF sin desaparecer y otra como el nuevo nombre que se avale a nivel nacional. Y el motivo principal lo ha explicado aquí José Pascual, que es que hay mucho agricultor que quiere unirse al mundo independiente de UNASPI. UNASPI solamente puede crecer de dos formas, o bien formando asociaciones independientes y unirse a la organización de asociaciones que es UNASPI, o bien que las asociaciones de UNASPI crezcan. Entonces, nosotros hemos intentado lo primero, ayudar a la gente a que haga asociaciones, y no es fácil encontrar a líderes que quieran ponerse al frente de una asociación y que les siga suficiente gente como para crear esa asociación. Y, por lo tanto, vamos a hacer lo fácil. Lo fácil es ponerles a disposición de estos agricultores que quieren pertenecer al mundo independiente, porque saben que solamente desde el mundo independiente se puede defender la agricultura y la ganadería, ya que no cobramos subvenciones y no estamos obligados a que la administración nos diga lo que tenemos que decir, sino que nosotros somos los que decimos qué leyes nos están perjudicando y queremos que cambien, y eso solamente nosotros lo estamos haciendo desde que nacimos, y por eso nacimos en contra de los acuerdos comerciales, y nuestra primera pancarta hablaba precisamente de esos acuerdos comerciales indecentes que nos crean una competencia desleal, y por eso nuestra segunda pancarta habla del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, y sin ningún complejo estamos señalando a esa falsedad del mundo verde, porque verdes somos nosotros y no es ese mundo, esas restricciones a la agricultura que nos crean una competitividad, que nos hacen menos competitivos porque aumentan nuestros costes de producción y somos menos competitivos con todo lo que viene de fuera, y al final vamos a ser sustituidos. Esto ahora mismo los sindicatos a veces los nombran en sus discursos, pero en la realidad cuando van a hablar con el Ministerio de Agricultura nunca nunca lo exigen. Y es más, ahora mismo se va a hacer un simposio, no es el día, hablaremos de ello, a nivel autonómico, donde participa todo el sector. ¿Y de qué hablan? Hablan de sostenibilidad y rentabilidad. Vamos a ver, la sostenibilidad, esa falsa sostenibilidad, es la que nos está aumentando los costes de producción. ¿Qué hace todo el sector hablando de esa sostenibilidad cuando en realidad somos sostenibles per se? Y nosotros tenemos que ir contra esa falsa sostenibilidad. Y todo el sector va a hablar de ello, cuando lo que necesitamos es rentabilidad. Pues eso solamente lo podemos hacer desde el mundo independiente, porque estos están siguiendo las pautas que ahora mismo le está marcando la Consellería de Agricultura, ni más ni menos. Entonces, vamos a ver si somos capaces, porque esto no es, bueno, hacemos esto y funciona. No, no, esto no es así. O sea, necesitamos el apoyo popular para que estas cosas funcionen. Y para eso necesitamos que la gente se nos una. Y necesitamos que la gente se comprometa y colabore. E incluso, ¿por qué no?, que alguien venga y lidere esto. O sea, no tiene por qué ser el propio Alif el que lo lidere. O sea, si hay gente capaz, que comunique bien y que tenga las ideas claras, oye, que aquí no va de personas, que esto va de ideas. Va de ideas y de fuerza. Sin fuerza no podemos hacer cambiar las ideas. Y esto no se cambia de hoy para mañana, sino se cambia a través de mucha presión. Nosotros hemos ido cambiando cosas en la sociedad con poca fuerza, como es que se hable de la preferencia comunitaria y como es que se esté en contra del Green Deal, del Pacto Verde. Y es cierto que allí fuimos los primeros en ambos casos que estuvimos criticando estas cosas. Y no hemos parado de hacerlo. Y ahora tenemos placas solares en terrenos agrícolas, tenemos el tema de la mestanza. Por supuesto que vamos a atender cualquier tema particular que ocurra en toda España, pero se va a hacer desde UNASPI. ALIF no va a ser ni más ni menos que una pata de UNASPI, pero necesitamos que las asociaciones de UNASPI crezcan y ALIF se pone a disposición de los agricultores a nivel nacional para cambiar y ser de ámbito nacional.
Dicho esto, pausa de publicidad y abordamos uno de los temas que también nos preocupa y mucho.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Y continuamos hablando con el presidente y también...
Secretario.
Secretario José Pascual de ALIP. Yo lo denomino así, ALIP. Otro tema que también nos importaba es lo que le pagan al agricultor.
Sí, el tema del intermediario.
Claro, una cosa es lo que tú pagas cuando, porque ahora está ahí en marcha la campaña de come fruta del tiempo, el verano, pero claro, es que al final 4 melocotones te cuestan, no sé, 8 euros.
Claro, la fruta está carísima, claro. Entonces te salen el índice de precio origen-destino y te dicen, oye, que la fruta está 800% más cara en el lineal que lo que le pagan al agricultor. Entonces, queremos explicar dónde está el problema, señalar quiénes son los culpables, porque la intención de quienes dicen esto es otra, ¿eh? Y es que no señalemos a los verdaderos culpables. Entonces, si quieres empezar tú.
Sí, bueno, Juan. Desde siempre nos dicen que el culpable es el intermediario. Y uno se para a pensar un poco y dice, bueno, pero ¿ese quién es exactamente? Y cuando haces un estudio sobre los costes del producto alimentario por kilo, te das cuenta de que esa figura como tal no existe. O sea, a ver, todo está calculado. A ver, hemos hecho un estudio que lo hemos pedido consejo y hemos contrastado con algunos comercios y cooperativas y pueden bailar algunos céntimos más o menos, pero que básicamente es esto. El precio en origen a nosotros se nos ha pagado a 30 céntimos más o menos.
Estamos hablando de
naranjas.
De naranjas, sí, sí, vale.
Bien. Al labrador, al que lo...
Sí, sí.
30 céntimos.
Sí, vale. Sí, de media.
De media, claro. De media, vale. De ahí se pagan de impuestos el IRPF de los ingresos anuales del agricultor, un 12% del IVA, se paga seguridad social, trabajadores, el IVA de insumos, tales como los abonos, fitosanitarios, combustibles, la poda, que sea que esos precios han aumentado una barbaridad. Y bueno,
el 12% de los 30 céntimos.
Sí, vamos a ver. Claro. Aquí hay impuestos varios. O sea, que claro. tú tienes aparte de lo que es lo que nosotros pagamos en IRPF por lo que hemos ganado, pues tú tienes también el IRPF del que recoge la naranja, tienes el,
sí, pero
el IVA.
Para
tienes...
hacerlo más fácil a los oyentes, de los 30 céntimos. ¿Cuánto se le quedará al labrador después de los impuestos?
No, vamos a ver, no lo sabemos, porque eso depende del IRPF, depende de lo que cada uno gane.
Ojo.
O sea que, por eso nosotros no vamos a hablar exactamente de qué valor tiene cada impuesto, porque los impuestos son variables. Pero lo que la gente tiene que ver es que hay, a lo largo de la cadena, una barbaridad de impuestos que pueden ser hasta el 50% del valor de la fruta al final de la carrera. Eso es lo que queremos hacer ver a la gente.
O sea, que se pagan impuestos por todo. O sea, entonces, claro, la rentabilidad nos va a bajar siempre por la cantidad de impuestos que paga el exportador y quien sea, que todo eso repercute sobre el precio que nos pagan a nosotros. La recolección son 10 céntimos. De esos 10 céntimos ya tienen que pagar el IRPF y la seguridad social del cuidador, del recolector. Uh-huh. Luego está el transporte al almacén. Ya son unos 2 céntimos. De esos 2 céntimos ya se pagan impuestos del IRPF al transportista y el 21% del IVA del combustible. Bueno, luego están los costes internos del almacén. Están los salarios, la electricidad, la amortización de la maquinaria, envases, locales y un largo, etcétera, etcétera. Ya son 40 céntimos. De esos 40 céntimos se paga el IVA, se pagan los impuestos municipales, el 21% de los insumos, el IRPF a los trabajadores y la seguridad social. Luego están las mermas por el podrido, el destrío, que eso ya están pues, sobre los 5 céntimos, 0,05 y pico, ¿vale? Eso no se puede evitar. Luego está la industria, que ya son la fruta, pues por cuestiones comerciales, de que están de algún defectito, de algún ácaro, de algún trip, bajo de calibre y tal, ya son 5 céntimos más. Luego están los beneficios del almacén. El almacén también, dependiendo del volumen de fruta que trabaje y tal, pues está sobre los 5 céntimos. Y de ahí ya se paga también un IRPF de impuestos. Luego viene el transporte a la ciudad. Ya del almacén, cuando está confeccionado, transporte a la ciudad. Ya son 4 céntimos más. Y de ahí también se vuelve a pagar el IVA del transportista, el 21%, combustible, tal, tal, tal y cual. Luego está la comisión de abastos, claro, que la comisión es un 12%, que eso representa pues a 10 céntimos. Y otra vez más, el IRPF del comisionista, el 4% de IVA, tal, tal y cual. Entonces, los gastos del comisionista, de cargas y descargas, salarios, trabajadores, electricidad, las cámaras, ya son 10 céntimos más. Y otra vez, IRPF, Seguridad Social de Trabajadores, etcétera. Y luego llega el supermercado. El supermercado, pues también, los salarios, electricidad, mermas, pues bien, son 4 céntimos. De ello otra vez, del IRPF...
40 céntimos.
40 céntimos, perdón, 40 céntimos. Que fíjate que ya son 10 céntimos más del valor que se nos paga al agricultor, que hemos empezado con 30 céntimos, ¿vale? Ahí esos también pagan todo tipo de impuestos. Y luego, el beneficio del supermercado, que... pues se lleva un 20% que del porcentaje, que ya son 30 céntimos. Ya es ya el beneficio del supermercado, ya es el precio que se nos paga al agricultor. De ahí también el supermercado pues pagará el IRPF. Total que
también pagan los impuestos.
Sí, sí, claro. Entonces, el precio de la venta al público pues está sobre un 80 a 210. Esas son las cifras que puede bailar un poco más, un poco menos. O sea, que aquí si te paras a pensar, aquí son todo impuestos. Son todo impuestos.
Todo esto es en el caso de que la fruta vaya a Madrid o a Barcelona. Hemos cogido también qué precios en estos momentos tiene la naranja en Madrid y efectivamente en Mercadona, Carrefour, Lidl está rondando los 2 euros. Está en 1,90, en 2,10.
Claro, pero hablábamos de ese intermediario. Bueno, claro, es que, creo que está expuesto el
es
intermediario.
Es que esa figura como tal es más mítica que otra cosa. Yo creo que eso es lo que el gobierno pretende, que nos enfrentemos a quien nos compra la fruta. Cuando el problema todos sabemos que es la sobreoferta que nos viene y luego la cantidad de impuestos que durante toda la cadena han de pagar.
El que no pierde es el intermediario.
No, el intermediario no,
es
no pierde.
Es el que no pierde.
No, vamos a ver, sí puede perder también, porque hay uno que sí arriesga, que es el exportador. El exportador
no, no,
se
pero
puede
hablamos
equivocar.
Del intermediario, no, que intermediario, no se lo ponía nombre.
No.
Que claro, son...
el que tiene, el comisionista no gana nunca, tiene su comisión. Pero aquí como hay que ver esto, es que estamos en es un libre mercado.
Claro, el intermediario era toda la cantidad de impuestos que se pagan alrededor de esa primera compra.
Sí.
Es ese famoso intermediario que jamás se le ha puesto nombre, que es el único que no pierde. Y lógicamente
el intermediario
nunca
es el Estado.
Se le pone nombre.
Vamos a señalar los verdaderos culpables. ¿Dónde estamos? Estamos en un libre mercado. Este libre mercado primero era nacional, el libre mercado tiene fronteras y ahora es europeo, pero también tiene fronteras, es Europa. Entonces, el libre mercado tiene una libre y justa competencia y se rige por una ley no escrita de oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda, suben los precios y si hay mucha oferta y poca demanda, bajan los precios. Y eso funciona así. Entonces, todo el mundo está compitiendo. Aquí todo el mundo tiene porcentaje, digamos, de ganancia. Y, por supuesto, que si tú compites mal, irás fuera del mercado. O sea, te van a echar del mercado porque no te van a comprar tu producto. O sea, si tú en lugar de sacar la fruta a 2 euros, alrededor de 2 euros, después del recorrido lo tienes que sacar a 2,50, no vas a poder competir, no te van a comprar el producto y te vas a caer. Entonces, no podemos señalar a la cadena cuando se dice el IPO. No, es que está... Fíjate, está a 800, en la naranja está a 800% de IPOD. El IPOD lo sacó en la COAC precisamente para señalar al mercado como culpable de esto. Y el problema no está en el mercado, el problema está en el libre comercio. Eso la gente lo tiene que tener claro. El libre mercado estamos todos compitiendo, tenemos las mismas leyes, tenemos la misma moneda, tenemos los mismos impuestos. Todo nos cuesta más o menos lo mismo porque vivimos más o menos en la misma zona y tenemos que competir unos con otros. Y eso cuando te dicen, no, es que hay que competir ahí, en el libre mercado. Lo que no asumo y no quiero reconocer es que tengamos que competir contra el libre comercio, porque el libre comercio tiene reglas distintas. Aunque se llama libre comercio, de libre no tiene nada y es un abuso.
Claro, pero el intermediario gana lo mismo.
El intermediario
el
gana
intermediario
lo mismo. Sí, sí,
gana
sí.
Incluso más.
El intermediario, de hecho, si nos vienen los productos muy baratos de fuera, lo que hace es comprarlo de fuera y no comprarlo de dentro. Entonces, este está jugando. Aquí no hay hermanitas de la caridad. Este hombre está jugando. El problema es que el libre comercio es abrir las fronteras. Las fronteras están para algo. Y están para proteger al de dentro de la frontera. Y eso es lo que no hemos sabido entender en este país. O sea, la frontera está para protegernos y por eso existen aranceles a lo que viene de fuera. Si tú quitas los aranceles a lo que viene de fuera, estamos compitiendo deslealmente, porque fuera hay otras reglas. Y allí van las grandes corporaciones agroalimentarias a producir, porque allí hay salarios muy bajos, y están abusando de esa gente.
Sí, sí, no hablamos del
claro,
uranio, ¿no?
Entonces hay que señalar al libre comercio, no al libre mercado. Esa es la primera conclusión de esto. Y la segunda conclusión son los impuestos. O sea, que el 50% del valor del producto que paga el consumidor final sean impuestos, oye, estamos en un estado recaudatorio exagerado, muy alto. Si de verdad queremos competir con lo de fuera, no solamente hay que parar lo que viene de fuera, no solamente hay que respetar las fronteras, sino que también hay que bajar esos impuestos, como por ejemplo, pues la electricidad al agricultor que tiene sus pozos para sacar el agua, o bajarle algo los combustibles, o reducir el IVA al máximo, o que no se pague absolutamente IVA por el tema de las naranjas. Es decir, o disminuimos los impuestos, pero lo que no podemos es señalar a la cadena, al que está compitiendo, cuando el culpable es el Estado. El culpable de que el precio esté 800% más caro es el Estado y sus impuestos. Y por supuesto que ese producto, ese precio final, lo está marcando un distorsionador que viene de fuera, que es el libre comercio, el que están entrando productos sin pagar aranceles en las fronteras. Y eso es por los acuerdos comerciales que está firmando Europa. Por eso hemos querido explicar el tema este.
Que es una de las de los momentos que ya se ha tratado más veces aquí en esta radio, además lo has dicho, Víctor. Pero ahora sí que ya ponemos la figura del Estado dentro de este juego comercial, donde nunca se hablaba del exportador, del, se hablaba en todos menos.
Claro, el Estado está encantado, claro, encantado de que nos peguemos entre nosotros y que señalemos a quien nos está dando un servicio. Nosotros no podemos vender en Madrid. Entonces, para que llegue a Madrid necesitamos una serie de gente que está dando ese servicio, y para dar ese servicio no son hermanitas de la caridad, se cobran algo. Entonces nosotros el
y para
problema...
estar en el mercado europeo tenemos que cumplir una serie de requisitos
claro,
para entrar en ese mercado, y eso que nosotros estamos dentro del mercado europeo, es decir, todas las mismas condiciones. Uh-huh. Y desde luego, señor Estado, contrólese usted en los impuestos, porque es que al final ya le estamos mirando todos.
Claro, claro, el consumidor tiene que saber que el culpable de esos precios no es el agricultor, que está cobrando muy poquito, es más, a veces, como está pasando
con
los cereales.
El agricultor estaba concienciado, ¿eh? Yo creo que era más la culpa hacia el distribuidor, la cadena alimentaria.
Siempre se habla de eso, del intermediario. Y lo más triste de esto es que la mayoría de sindicatos, no, la mayoría no, prácticamente todos dan la razón a eso.
Y quiero hacer una diferenciación, el aceite y los cereales. No puede haber ese abuso con la fruta fresca, porque es perecedera y entonces no hay oligopolios. Nosotros podemos vender en muchos sitios, entonces existe competencia entre ellos, pero cuando no hay mucha competencia, cuando hay pocos compradores, ahí sí que puede existir oligopolio. Y en el caso de cereales, que ahora mismo están por debajo de coste de producción, eso sí está pasando. El Estado, el oligopolio no está prohibido por la ley de la competencia, lo que están prohibidas son las prácticas oligopólicas, que es distinto. Entonces no pueden marcarse, no pueden ponerse de acuerdo para poner precios en el mercado, y eso está ocurriendo ahora mismo con los cereales. Entonces el Estado tiene que intervenir, sí, para que no haya esa explotación oligopólica de los pocos compradores que hay, de, en este caso, de los cereales. Y por supuesto, que se modere en el tema de los impuestos. Pero que no es todo como hemos dicho, como hemos contado, porque aquello que, digamos, se puede almacenar, como es el aceite, como es los cereales, sí se puede especular. Yo puedo comprar barato y luego vender caro. Sí lo puedo sacar más tarde y venderlo caro. Entonces, el Estado tiene que poner en los productos que sí se pueden almacenar, tiene que poner las medidas para que no haya especulación. Y eso no es intervenir los precios, sino que es asegurarse de que hay competitividad, de que están compitiendo entre ellos, no que están imponiendo un precio al agricultor, que es lo que está pasando en estos momentos.
Ahora sí, Víctor, vamos a hablar, por si hay gente que se incorpora en este momento a la cadena, de cuándo será la asamblea y las decisiones que se van a tomar en esta asamblea de Alip.
Bueno, vamos a ver, en la asamblea de Alif se va a tomar una decisión fundamental para seguir combatiendo y avanzar en la lucha para que las leyes que nos perjudiquen sean cambiadas, y es que vamos a cambiar a ámbito nacional. Es, digamos, que el único camino que nos toca para que Alif pueda crecer y de esa forma crezca también UNASPI, porque en aquellos lugares donde UNASPI ya tiene presencia, pues la gente que se una a esas asociaciones, y donde no haya absolutamente nada y quieran participar de este mundo independiente para estar en nuestra lucha, pues nosotros le vamos a dar la posibilidad de que se una a Alif. Será la asamblea este miércoles a las 7 de la tarde en la Cámara Agraria, en Avenida La Murá, al lado del Banco Sabadell, y están invitados todos los agricultores que quieran venir a conocernos y a escucharnos, para que vean y comprendan que vamos a ser y somos los agricultores independientes la única solución a poder derribar estos acuerdos comerciales y estas leyes que están destruyendo nuestra agricultura y nuestra ganadería. Alif también ha defendido siempre la ganadería y seguirá defendiéndola, aunque en nuestras filas no tenemos ganaderos salvo aquellos que también son agricultores. Pero eso vamos a cambiarlo también, porque si hemos defendido siempre la ganadería, pues vamos también a acoger a ganaderos.
¿Será en la ciudad de Villarreal?
Sí, sí, perdón, será en la ciudad de Villarreal.
Por si hay gente que nos está oyendo, evidentemente, sí, sí, y dice, sí. Pero nos hemos quedado, claro, nosotros estamos aquí, estamos tan habituados.
En la avenida La Murá, al lado del Sabadell, que creo que es el número 18, ahora mismo no lo recuerdo.
Claro, Víctor, hay gente que está acostumbrado a verte en las televisiones nacionales, y claro, tú dices, os espero aquí en la Cámara Agraria de en la ciudad de Villarreal.
De Villarreal, sí, sí.
José Pascual, ¿quieres apuntar algo de lo que ha dicho Víctor? ¿Algo que se te haya olvidado? ¿Algo que pienses que es importante?
No, nada, que, bueno, como importante, sí que animamos a todo agricultor que tenga algún tipo de inquietud de que se acerque a nosotros. Normalmente este tipo de asambleas es para asociados, pero nosotros lo hacemos de ámbito de todo aquel que quiera venir sin ningún compromiso para escuchar nuestros planteamientos y también para animarle a que se sumen a nuestras filas. Eso es todo.
No hay nada imposible.
Esperemos.
Víctor, me refiero a que todo este discurso que vosotros habéis tenido desde un principio, de hace ya 5 años, algo que después han llevado incluso a políticos en su hoja de ruta a las elecciones, es decir, que todo lo que vosotros hablabais hace 5 años, hay partidos políticos que ya lo han llevado.
Hoy lo llevan, sí, así es.
En su ideario político. De un lado y de otro. Es decir, no han sido unos políticos en concreto de una tendencia y de otro, sino que hay muchos que se han unido a la lucha que vosotros empezasteis a llevar desde hace 5 años. Esto no es de aquí. Pues Víctor Viciedo, presidente de Alip, y también José Pascual, secretario de Alip. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Ver cómo estás, ojalá que te vaya bien. Aparece todos los días.
Ens acomiadem fins demà, ja sabem, Txelo Climent a la tècnica i una servidora, demà a les 12, més i millor.
Hace viento suave.